És la una del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem aquesta hora, com sempre, la benvinguda, amics i amigues. La Diada Nacional de Catalunya que estem vivint ha tingut aquest dimecres al matí l'acte religiós públic de referència, que és la missa organitzada com cada 11 de setembre per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Ha tingut lloc a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. És una celebració religiosa, catòlica, pels màrtirs, però sobretot per tots els catalans i catalanes, perquè des de la fe en Jesucrist els creients treballin ara i sempre per la fraternitat i la concòrdia, proposant aquell missatge cristià que és integrador i que pot ser assumit en bona part per la nostra societat diversa. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimecres 11 de setembre, que a més de ser la diada, és també la memòria dels beats Bonaventura Gran de Riudoms i Joan Roig, digue'l, Joan Roig és un màrtir de Barcelona, beatificat ara fa pocs anys i molt venerat pels joves. Donem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julva. Júlia, bona tarda i bona diada.
Hola, Ignasi, molt bona diada.
Què destaquem avui?
Doncs mira, comencem parlant d'una notícia d'última hora i és que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit la qüestió d'inconstitucionalitat que el Suprem va presentar contra la llei d'amnistia. Ha obert d'aquesta manera les deliberacions que portaran els magistrats a resoldre seran els pròxims mesos sobre els recursos presentats pel PP i les comunitats autònomes on governa, a més també del govern socialista de Castella-La Manxa. I matí d'ofrena floral, ho dèiem ara, el monument de Rafael Casanova, el govern del PSC ha demanat que la diada sigui un punt de trobada entre les persones que pensen diferent, mentre que els partits independentistes de Junts i Esquerra no abandonen el seu objectiu que Catalunya sigui independent. Els de Carles Puigdemont, de fet, s'han mostrat també molt crítics amb el discurs institucional de Salvador Illa, creuen que s'hi hauria d'haver plasmat que la prioritat del govern és liderar el progrés de Catalunya, en canvi consideren que Salvador Illa va fer un discurs per no molestar el PSOE. Assemblea, Òmnium Cultural també han participat d'aquesta ofrena que ha comptat amb la presència d'altres entitats socials, esportives i sindicats també del país, com Comissions Obreres o UGT. I coincidint amb aquesta jornada, la vicepresidenta de l'Assemblea, Noemí Zafra, ha passat pels micròfons d'aquesta casa, de Ràdio Estel, on s'ha mostrat molt crítica amb l'assistència de l'extrema dreta d'Aliança Catalana a la manifestació independentista d'aquesta tarda a Barcelona. Ha matisat també les declaracions del president de l'entitat, Lluís Llach, que ahir va dir que tothom és benvingut en aquesta manifestació independentista. I un apunt més, Ignasi, perquè a Valls els Mossos i la policia local continuen buscant el conductor acusat d'atropellar un nen de 5 anys dilluns al vespre. Els fets van tenir lloc quan aquest menor jugava a la vorera a prop d'un supermercat. Després de rebre el cop del cotxe, el menor va ser traslladat a un centre hospitalari amb lesions de caràcter lleu. En un primer moment semblava que aquest home, que ara busquen, podia haver fugit, però la policia ara tampoc descarta que marxés sense adonar-se'n que havia fet un cop al nen.
Gràcies, Júlia. També us explicarem que el Papa ha arribat aquest dimecres a Singapur, última etapa del seu 45è viatge apostòlic internacional per Àsia i Oceania. Francesc es reunirà aquest dijous amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic a la ciutat-estat de Singapur i presidirà la missa a l'estadi nacional del Singapore Sports Hub. I d'altra banda, l'abadia de Montserrat, representada per l'abat Manel Gasc, rebia, recordem-ho, la medalla d'or del Parlament de Catalunya en la categoria d'or, la medalla d'honor, de mans del seu president, el president de la cambra, Josep Rull. Ha estat durant un acte institucional coincidint amb la vigília de la diada. I també recordarem que Ramon Bassas, nomenat aquest dimarts nou director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, destacava en una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, el compromís que ha de tenir el govern amb totes les confessions que conviuen a Catalunya. Després del bloc informatiu entrevistarem Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, entitat que celebra 125 anys i que s'ha fet present aquest dimecres al matí com a organitzadora a la missa de la Diada. I és dimecres, dia en què compartirem, com ja fèiem les anteriors temporades amb tots vosaltres, la secció Llevat dins la pasta de la Pastoral Obrera de Catalunya. Avui ens visiten Mercè Soler i Glòria Andrés per parlar-nos d'un recés organitzat aquest estiu precisament per la Pastoral Obrera Catalana. Tot això i més als propers 55 minuts. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julve a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i avui també amb l'equip de la Pastoral Obrera coordinant la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Ràdio Estel.
Com us dèiem, la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona ha acollit aquest dimecres al matí la missa de la Diada Nacional de Catalunya, l'únic acte religiós públic emmarcat en la festa ciutadana, cívica i política de l'11 de setembre. El rector del Santuari de Montserrat, el benedictí Joan Maria Mayol, ha fet una crida als creients perquè reconeguin la memòria dels màrtirs catalans i perquè preservin les arrels cristianes del país. La celebració, com cada any des del 1899, està convocada per la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat, que recorda en un comunicat la importància precisament de preservar aquesta Eucaristia en memòria dels defensors de les nostres llibertats aquell 11 de setembre de 1714. La Lliga també ha aprofitat per recordar la història d'aquesta celebració que va començar el 1886 a la mateixa Basílica de Santa Maria del Mar i que des del 1899 va a càrrec, pel que fa a l'organització, de la mateixa entitat, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Tots aquests anys, l'Eucaristia s'ha organitzat de manera ininterrompuda, fins al punt que ha superat grans adversitats com ara la de l'any 1924, quan sota la dictadura de Primo de Rivera es va celebrar igualment, tot i que va provocar la detenció d'Antoni Gaudí, que era membre de l'entitat i home profundament religiós. No se li va permetre l'entrada a l'Església. La mateixa entitat ha explicat que la tradició continua després de 138 anys al mateix lloc on va començar. I, a més, ara se celebra el 125è aniversari de la mateixa Lliga Espiritual, motiu pel qual s'han interpretat alguns càntics de referència, especialment la visita espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, musicada pel monjo de Montserrat, Jordi Agustí Piqué.
Sense distància. Un estil únic per informar-te sobre l'actualitat religiosa.
Canviem de qüestió. El papa ha arribat aquest dimecres a Singapur, l'última etapa del seu 45è viatge apostòlic. El vol ha aterrat poc abans de les 9 del matí, hora catalana, a l'aeroport internacional de Singapur Changi, procedent de Dili, la capital del Timor Oriental, per iniciar el que està sent ja l'etapa final d'aquesta estada als continents d'Àsia i Oceania, tot després d'haver visitat Indonèsia, Papua Nova Guinea i el Timor Oriental. L'única activitat d'aquest dimecres ha estat una trobada privada del pontífex amb els membres de la Companyia de Jesús presents a Singapur. Ja d'acord amb l'agència oficial, que es reprendrà aquest dijous, Francesc es reunirà amb les autoritats, la societat civil i el cos diplomàtic al Teatre del Centre Cultural Universitari de la Universitat Nacional de Singapur i presidirà la missa a l'Estadi Nacional Sports Hub. El retorn a Roma està previst per a divendres, per arribar a la capital italiana cap a 6:45 de la tarda, hora nostra. Aquest dimarts, durant l'homilia de la missa celebrada a Dili, la capital del Timor Oriental, Francesc ha invitat els creients a no tenir por de fer-se petits davant de Déu i també els uns davant dels altres. Ha comentat això davant de 600.000 fidels que omplien l'esplanada de Tasi Tolu, a la capital del Timor Oriental.
No tengamos miedo de hacernos pequeños ante Dios y ante los unos frente a los otros. No tengamos miedo de perder nuestra vida, de dar nuestro tiempo, de rever nuestros programas y redimensionar cuanto se requiera a nuestros proyectos, no para minimizarlos, sino para hacerlos todavía mejores a través del don de nosotros mismos y la acogida a los demás.
Francesc, després de destacar l'alegre presència de nombrosos nens al jove país del sud-est asiàtic, va destacar que només fent-nos nens permetem aquesta acció divina en nosaltres, com Maria, venerada com a reina i mare d'un rei que, segons va recordar el Sant Pare, va voler néixer petit per fer-se germà nostre. En aquesta línia, el bisbe de Roma ha alertat contra una perversió molt comuna avui.
Los lleva a ser egoístas, injustos. Por esto, a pensar de que hay abundancia de bienes, los pobres están abandonados y sufren de hambre. La infidelidad a Dios se extiende y la práctica religiosa se reduce cada vez más a una mera formalidad. La engañosa apariencia de un mundo a primera vista perfecto esconde así una realidad mucho más oscura, mucho más dura y cruel, en la que hay una gran necesidad de conversión, de misericordia y de sanación.
En tota aquesta zona del Timor Oriental, caracteritzada per paisatges pintorescos i per una rica biodiversitat, el Papa Francesc celebrava la missa després d'haver-se reunit també amb els membres de la Companyia de Jesús del Timor Oriental. Recordem que aquesta zona també la va visitar Sant Joan Pau II el 1989. Més temes de l'actualitat. Recordem que l'abadia de Montserrat, representada per l'abat Manel Gasc, va rebre aquest dimarts a la tarda, a motiu de la celebració del mil·lenari, la medalla d'honor del Parlament de Catalunya en la categoria d'or de mans del seu president, Josep Rull. Va ser durant un acte institucional coincidint amb la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, acte que també vam poder oferir parcialment en directe des d'aquest programa en l'edició de la tarda. La Cambra Catalana reconeix així la trajectòria històrica del monestir com a mantenidor, diu, dels valors populars i de les llibertats democràtiques fins al punt d'haver estat sempre al costat de les institucions nacionals en els pitjors moments de la història de Catalunya. En el seu discurs, l'abat Manel Gasc va destacar que Montserrat ens arrela a una cultura, a un poble i al seu futur, i ens en fa conservadors, alhora que va reconèixer que en mil anys també s'han fet coses malament.
En el llarg de mil anys també es cometen errors. Però tot ajuda a créixer si es reconeix i s'accepta i si això es fa amb sinceritat. Mirant la història de Montserrat, en aquests mil anys, quantes coses no hauran passat que es podrien haver fet millor? Algunes les sabem, les hem reconegudes i procurem esmenar-les cada dia.
Manel Gasc va afegir que la humilitat també pot ser molt adequadament aplicada a tot allò que podem considerar èxits i encerts d'una institució. L'acte va comptar amb la presència de les principals autoritats polítiques catalanes, també amb el president Salvador Illa, totes aplegades a l'auditori del Parlament, on l'Escolania de Montserrat va interpretar el Virolai i l'himne nacional de Catalunya. D'altra banda, la Generalitat nomenava aquest dimarts, recordem-ho, nou director general d'Afers Religiosos. És Ramon Bassas, que substitueix Carles Armengol, nomenat l'octubre de 2022. En una entrevista a aquest programa, Sense Distància, de Ràdio Estel, Ramon Bassas va destacar primordialment el compromís que ha de tenir el govern amb totes les creences religioses que conviuen a Catalunya.
Jo no vinc aquí a trencar res, ni a dir que maco que sóc jo, ni coses d'aquestes, sinó a intentar portar amb la màxima dignitat possible el que és la relació del govern amb les confessions religioses, a millorar, si s'escau, tot el que convingui. Jo prendré un període d'estudiar a fons els diferents programes del servei, miraré de dotar, de donar-hi l'impuls i l'organització que vagi en funció d'aquests objectius que li he dit.
Ramon Bassa subratllava també que rep l'encàrrec amb responsabilitat i comentava que Catalunya es troba en una etapa de reptes pel que fa a la cohesió. El nou director electe d'Afers Religiosos deia, a més, que el seu àmbit de treball és fonamental, cosa que el portarà, precisament, a desgastar-se des del minut zero perquè totes les confessions estiguin representades a casa nostra.
L'he rebut amb molta responsabilitat. Jo havia estat fa bastants anys, però havia estat regidor a l'Ajuntament de Mataró amb càrrecs de diferents responsabilitats. No em ve nou la gestió pública, tampoc em ve nou el tema dels afers religiosos, que, com sabeu, doncs, he estat part del... sobretot a la meva feina els últims anys. Per tant, ho rebo amb molta responsabilitat. El país està davant d'una etapa, d'un repte de cohesió, de normalització, d'inclusió del conjunt de la societat, en el qual el fet religiós és fonamental.
Ramon Bassas i Segura va néixer a Mataró el 30 de novembre de 1968. Té 55 anys i mig. És polític, comunicador i militant de l'Acció Catòlica Obrera. Com ara sentíem d'ell mateix, va ser regidor a l'Ajuntament de Mataró als anys 1991, quan va començar, i fins al 2011. I entre altres tasques també ha estat tinent d'alcalde. Va deixar la política per ser el responsable de comunicació de Fragment Editorial, càrrec que ara també deixa. El nou director general d'Afers Religiosos pren possessió del càrrec aquest mateix dijous al matí.
Sense distància, l'espai que t'apropa l'actualitat del dia.
Repassem altres notícies. Jóvenes y ecología con Francisco Laudate Deum en acción és el títol d'un llibre que acaba de publicar l'editorial PPC, en què Alicia Ruiz López de Soria ofereix diversos coneixements sobre la crisi climàtica i anima alhora a l'acció ecològica local, tant individualment com a nivell comunitari. L'autora, religiosa de la Companyia de Maria, teòloga, farmacèutica i sobretot educadora, planteja el tema des d'un enfocament ampli per a creients i no creients, sempre també des de la proposta del Papa Francesc per frenar la crisi climàtica mitjançant l'encíclica Laudato Si i l'exhortació apostòlica Laudate Deum. Aquest llibre inclou, a més, activitats elaborades per Herminio Otero per acostar la temàtica als joves, a l'estil del que s'imparteix des dels llibres de text. Alicia Ruiz López de Soria ha definit en una entrevista a Ràdio Estel la seva proposta com una eina didàctica per créixer en sensibilitat amb la terra i la creació.
Una de las características fundamentales, se trata de un trabajo con un marcado acento pedagógico. Soy educadora y me mueve el humanismo cristiano y la tarea de educar. Es un trabajo de recopilación de datos reales, información. Formar a la persona desde la veracidad de los datos. La ecología no se libra de las falsas noticias y he procurado ir a las mejores fuentes, ¿no?
L'educadora ha destacat, d'altra banda, que la joventut d'avui és més aviat pessimista en allò que sap sobre el medi ambient.
Bueno, teniendo en cuenta un poquito lo que es joven, que es una categoría flexible, todo el conocimiento que hemos obtenido a partir del sínodo de los jóvenes de la realidad juvenil y todo, ¿no? Pues yo diría que las preocupaciones fundamentales, primero, es una valoración negativa que hacen de las empresas, ¿no? Los jóvenes consideran en España que solo el 25% de las empresas hacen mucho o bastante a la hora de frenar el cambio climático. Y eso tiende a desanimarles en su compromiso personal. Ellos piensan, ¿los que más causan la crisis climática son los menos comprometidos? Pues ¿qué va a suponer mi acción en comparación con la de una multinacional, por ejemplo, ¿no?
Alicia Ruiz López de Soria, filla de Sevilla, ha dedicat els seus temes, sobretot el paper de la dona en l'Església, a la relació de la fe amb la cultura i la ciència i a la transmissió de la fe als joves. I un últim apunt per completar l'informatiu. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, ha participat aquest dimarts en l'acte d'inauguració de la restauració del campanar de l'Església de Sant Joan de Valls, a la qual també han intervingut el rector i president de la Comissió Ciutadana, Joan Antoni Rodríguez, la directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, Lourdes Malgrat, la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llaurador, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer. També hi van ser presents els arquitectes industrials que han portat a terme tota l'obra. L'arcabisbe Planelles va recordar que l'arcabisbat ha assumit un esforç econòmic molt gran perquè ha hagut de portar 760.000 euros que provenen de crèdits bancaris per afrontar tot el cost de l'obra, valorat en 1 milió d'euros. Una part d'aquesta xifra, segons ha explicat també Joan Planelles, s'ha d'anar eixugant amb les subvencions.
Ràdio Estel.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, desperta't amb la nova alternativa. Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica. De 7 a 2 quarts d'11 del matí, al matí a Ràdio Estel amb Pau Massí. I fins a la 1, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 7, al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona ha acollit aquest dimecres al matí, com cada 11 de setembre, la missa de la Diada Nacional de Catalunya, que és oficialment l'únic acte religiós i eclesial que se celebra en aquesta festa. La celebració està convocada per la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, com sempre, des de l'any 1899. La Lliga ha recordat en un comunicat la importància de preservar aquesta Eucaristia en memòria, diu, dels defensors de les nostres llibertats aquell 11 de setembre de 1714. Ha estat presidida aquesta vegada la celebració pel monjo i rector del Santuari de Montserrat, el benedictí Joan Maria Mayol. En aquest mateix comunicat, la Lliga de la Mare de Déu de Montserrat aprofita per recordar la història d'aquesta celebració que va començar el 1886 a la mateixa basílica, la de Santa Maria del Mar, i que a partir del 1899 van a càrrec precisament de l'entitat. Tots aquests anys la missa s'ha organitzat de manera ininterrompuda fins al punt que ha arribat a superar grans adversitats com ara la del 1924, quan es va celebrar igualment sota la dictadura de Primo de Rivera, tot i que va provocar la detenció d'Antoni Gaudí, membre de la Lliga i home profundament religiós, al qual no van deixar entrar a l'Església. Farem unes pinzellades del que és aquesta missa i també del que representa per als cristians i per a l'Església la Diada Nacional de Catalunya, amb el president de la mateixa Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer. Senyor Maluquer, bon dia i bona diada.
Bon dia, igualment.
Bé, com definiria vostè aquesta missa de l'11 de setembre? Certament, l'11 de setembre no és una festa religiosa, sinó cívica, política, dels catalans, però que també té una picada d'ull, per dir-ho així, a les arrels cristianes del país.
Sí, és així, perquè, de fet, la primera que es va fer va ser l'any 1886, que la va organitzar uns joves de la Unió Catalanista, que una mica esperonats pel doctor Torres i Bages, doncs van decidir, conjuntament amb el canonge de la Seu de Vic, Jaume Cullell, el gran amic de Jacint Verdaguer, doncs de fer un funeral que, clar, que evidentment no s'havia fet mai, pels que van caure defensant les llibertats de Catalunya el 1714, i sobretot en el setge de Barcelona. Llavors es va fer, i aquest és l'origen primigeni que va passar, i llavors doncs, ara, actualment, doncs, sí, fins que no es funda, aleshores uns quants joves també procedents del Centre Català i que eren catòlics, però també catalanistes, quan en veure que algú no entenia que es pogués fer totes dues coses a la vegada, sinó que doncs, ells van decidir crear l'entitat. Uh-huh. Una pregària que van encarregar el doctor Torres i Bages i que també és una pregària que és la visita espiritual.
La visita espiritual, no? molt seguida per molts pelegrins a Montserrat, per exemple, no?
Uh-huh. Sí, i que fa 125 anys de la primera lectura que ja vam commemorar amb el dia de la Mare de Déu de Montserrat a la Catedral de Barcelona.
Sí.
I bueno, és un fet històric important.
I tant, un fet històric del 1899 al 2024, doncs aquests 125 anys. Bé, quina significació especial té aquesta celebració que s'ha fet al matí, com cada 11 de setembre a Santa Maria del Mar, en un any com aquest, de canvi de govern a Catalunya, per exemple, però també de gran problemàtica social, de preocupació per l'habitatge, una mica en un aiguabarreig de sensibilitats per als catalans.
Sí, sí. Bé, jo això com que és... nosaltres el que una mica som fills i també... Bueno, som fills. És a dir, fem d'acord amb aquell document que van signar l'any 85 els bisbes catalans, que eren Arrels Cristianes de Catalunya, sí. En el qual doncs, la Lliga s'identifica plenament i que creiem doncs, que una societat està molt bé que funcioni, que tiri endavant, però cal no oblidar aquestes arrels cristianes. I aquest és el nostre funció i el nostre paper en una diada especialment com aquesta de l'11 de setembre, en què es tendiria únicament a fer una celebració, commemoració cívica i prou. I nosaltres una mica volem ser testimonis d'això, i perquè una mica també és un tipus, i reclamar una sensibilitat eclesial que sempre havia existit i ha existit a Catalunya i que no ens agradaria que es perdés.
Eclesial vol dir a tots els nivells, no? Del poble de base, però també dels bisbes, dels preveres, les comunitats religioses...
Sí, perquè de vegades, quan es produeixen determinats conflictes i proliferen determinades mentides, perquè, per exemple, dir tot el que s'ha anat dient aquests darrers anys per part d'alguns partits, allò... No, és que el castellà està perseguit a Catalunya, els nens que a classe parlen català els arraconen en un lloc i els fan, no sé, no els deixen anar al lavabo... O vés a saber
els que parlen castellà, en aquest cas, vol dir. Sí, ja l'entenem.
Els que parlen castellà, doncs, i dius, això només que hagués aparegut doncs, alguna figura destacada de la nostra església i hagués dit, això és mentida, ja està, no calia dir res més... doncs hauria estat bé per situar les coses. Però això, de vegades, dius... Bueno, està aquesta neutralitat que de vegades acaba no sent neutra, no? Vull dir, perquè al final, si no dius res davant d'això, doncs, esclar, de la mateixa manera que et manifestes per temes doncs, com l'habitatge o les situacions de pobresa o de marginalitat que es produeix en la societat, doncs també això és un... Jo crec que és un element important per la convivència en el país.
Sí. Sí, de vegades és difícil no saber què és el millor, però ens quedem amb aquesta crida que vostè fa en nom de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat a mullar-se en alguns temes que sempre es fa des de la independència política de l'Església, oi? Però amb sentit de compromís, sigui tema de la llengua, sigui tema social, sigui les migracions, també molt, molt en el debat públic aquests dies, precisament. Avui parlem amb Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat, entitat que organitza la missa de la Diada i que es fa molt present a la societat catalana en aquest 11 de setembre. De quina manera l'Església treballa i creu vostè que pot treballar? Bé, ja ha dit alguna cosa, ja ha reclamat alguna cosa a l'Església, però li demanaria una miqueta més, no? Com pot treballar perquè la Diada sigui, això, integradora i l'aportació dels cristians sigui digna, sigui respectada en el moment d'avui, no? Des de les arrels, però també en la pluralitat social d'avui. Què ens diria?
Sí, perquè jo m'he trobat que moltes vegades, dins, i jo també estic a banda de president de la Lliga,
sí.
També soc el gerent de fa moltíssims anys de la Universitat Catalana d'Estiu.
Sí,
que,
la Prada de Conflent, sí.
La Prada, sí, la Prada de Conflent, i que nosaltres hem reprès precisament doncs, la jornada aquella de l'aportació cristiana el projecte nacional, que en el marc de la qual l'any 91 el bisbe d'Eig va fer aquella proposta de conferència episcopal catalana.
Sí.
En Bombori va portar.
I que deien que no es podia, etcètera. Sí, sí.
Sí. Clar, i llavors una mica, doncs, jo, en tot el món nacionalista, catalanista i tot això, doncs, es tendeix a oblidar doncs, el front de l'Església, saps? I jo dic, no, és que, perdona, és un aspecte més. Vull dir, tu, en el món de l'ensenyament, has de fer que la llengua pervisqui, no sé què, doncs el món de l'Església és el mateix. Has d'intentar que l'Església a Catalunya també sigui Església Catalana. No sé com dir-ho.
Sí, sí, sí.
És una manera de parlar.
Sí, és una manera de parlar. L'Església que s'encarna en tots els territoris del món, no? L'Església que fa camí a Catalunya i... Bé.
I aquesta jornada era per veure el segle XIX, bé, fins a quin punt la pervivència de la llengua va tenir un paper destacat a l'Església. Mm. És a dir, des de Sant Antoni Maria Claret, com a confessor i com de la reina espanyola, doncs va aconseguir que en un determinat moment acabessin havent-hi tots els bisbes de Catalunya eren nascuts a Catalunya. Això és va ser una fita. I després tu veus això, tot el doctor Morgades, el doctor Torres i Bages, tots allò que eren bisbes, que el tema de la llengua era essencial. Perquè, evidentment, deien, sí, aquí, si vas predicant en castellà, la gent no entén res. no, era una llengua, doncs, no habitual, que era una cosa més que l'utilitzaven, doncs, les elites de la societat, més aviat, que no pas la gent, el comú de la gent. I llavors, amb tot això, doncs, una mica ens interessaria doncs, reprendre aquest aspecte i que hi hagués una església que tingués un ferm compromís. A veure, durant el franquisme, és que si comencem a analitzar, clar, dius, totes les iniciatives de publicacions, tot va ser gràcies a l'empara de l'església.
Sí, sí. Les misses pràcticament era l'únic lloc públic on es parlava català, en públic, no? Pràcticament.
Les primeres publicacions que es van fer en català, l'infantil, i el Cavall Fort va ser per l'empara de les diòcesis.
Sí, sí.
La de Solsona, la de Vic i la de Girona. I dius, esclar, dius, van servir. I també, a veure, no oblidem, Comissions Obreres, diguem, on es funda? A la parròquia de Sant Medir de Barcelona.
Mm-hmm. Sí, sí. Els vincles entre l'Església i el compromís social, la cultura, la llengua, en fi, hi són molt presents.
I és que hi ha una altra cosa que em comentava l'altre dia.
Sí, breument, sisplau, sí.
Un crític deia, bueno, és que la mateixa CNT, no oblidem el que va passar a la Guerra Civil, però la mateixa CNT es refunda també a Sant Medir. Mm-hmm. Saps allò que dius? Bueno, era una església, doncs, realment... de crear vincles, de crear i de resoldre el
efectivament, problema, no? I ha posat un bon exemple, perquè també és una església de reconciliar-se amb els mateixos enemics de l'església en alguns moments de la història.
Exactament.
Bé, finalment, senyor Joan Maluguel, li volia fer una darrera pregunta molt ràpida, molt breu, que anem fora de temps, sobre la Lliga Espiritual. Com està ara mateix la Lliga Espiritual? Segueix treballant des de l'esperit cristià i social de Josep Torres i Bages i també vivint la Diada, no?
Sí, sí, i nosaltres ara el que hem de fer, ara voldríem que, perquè la Lliga, de fet, històricament ha tingut importància també en la difusió del patronatge de la Mare de Déu de Montserrat, en totes les parròquies, vull dir, sí. La inauguració de capelles, i llavors és una mica, farem una reedició de la visita espiritual a càrrec d'un artista d'avui, i en farem una impressió de 20.000 per començar, per repartir per totes les parròquies, perquè sigui una oració que sigui present.
Molt bé.
I després farem també alguns actes i conferències també a diverses ciutats, i és una mica anar tenint aquesta presència i anar convidant historiadors, anar convidant filòlegs, anar convidant, bueno, a debatre. I bé, i a veure...
Sí, exacte, a veure si arriba, no?, també aquest missatge, el desig de la Lliga, com de moltes entitats de l'Església, és també aquesta difusió del missatge cristià, sense complexos, i que també hi hagi altaveus, no?, com nosaltres ara, que modestament donem a conèixer aquest esperit, el de Torres i Bages, que necessita ser reivindicat encara més, que els joves d'avui el coneguin, que no sigui només aquesta zona de Santa Coloma, aquesta parada de metro, que sigui conegut com a personatge, oi? Sí. Això m'ho deia una vegada una professora, sí. Molt bé, doncs una abraçada a senyor Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat. Bona diada, bon curs, fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta el Cocodril Club a Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I els dissabtes i diumenges, com sempre, d'una a dues del migdia. Recorda, aquí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 2 a 3 de la tarda. I dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs. Sense distància. Una hora de connexió amb les diferents realitats creients. Llevat dins la pasta.
Doncs aquesta hora, els dimecres, us acompanyarà l'Espai de la Pastoral Obrera de Catalunya, Llevat dins la pasta. Benvingudes i benvinguts a aquest espai que podeu descobrir els dimecres una mica després de 2:15 del migdia. Mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Tots els espais els podeu trobar al web radioestel.cat, a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial i també mirar si els podeu escoltar per Ànima Estel. Comencem, doncs, la nostra conversa d'avui. Silenci ens espanta perquè estem plens de paraules, però quan es fa l'experiència d'aquest silenci, ens adonem que val la pena aturar tot aquest soroll que portem i que ens envolta per mirar, escoltar i trobar-nos amb Déu, trobar la pau interior per poder també comunicar-la al nostre entorn. Aquestes són les paraules de Montserrat Sidera, una de les participants en els exercicis espirituals promoguts per la Pastoral Obrera de Catalunya al Santuari del Miracle aquest agost. Ha estat la primera edició d'una experiència que s'ha fet en silenci seguint la pedagogia de Sant Ignasi de Loyola. I, pel que sembla, l'experiència ha estat ben positiva. Per parlar-ne, comptem avui amb Glòria Andrés, que va acompanyar aquests exercicis, i amb Mercè Soler, directora del Secretariat Diocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. A totes dues, Glòria Andrés i Mercè Soler, benvingudes aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Hola.
Hola, bona tarda.
Hola, bon dia.
Molt bé, bon dia, bona tarda. Tant és, no patiu, no patiu. Aquesta hora es pot dir de les dues maneres. Dèiem que aquesta ha estat la primera edició d'uns exercicis. De fet, a Catalunya ja s'organitzen molts recessos i exercicis a l'estiu des de diferents realitats de l'Església i de caràcter molt divers. Per què la Pastoral Obrera n'ha volgut organitzar uns de propis? Mercè doncs Soler.
Doncs perquè ens semblava una experiència com molt primària. A veure, la paraula exercicis de vegades espanta, no? Perquè sona amb una cosa molt antiga, de vegades obligada, amb un silenci una mica forçat, però avui dia podem veure que no és així. Un espai d'exercicis et permet anar a fons i en la vivència de la fe, i també et permet doncs, decidir i orientar la pròpia vida amb coherència, amb tot plegat. I des de la Pastoral Obrera, la veritat és que teníem ganes d'oferir una cosa a tothom que pogués ser comuna a tots, no només a la gent que estem en els moviments de la Pastoral Obrera o en les parròquies de la Pastoral Obrera, sinó una experiència doncs, oberta a tothom. També perquè estem en un moment en què crec que els laics i laiques ens hem de formar, hem d'aprofundir. És un moment en què segurament ens tocarà anar assumint més responsabilitats dintre de l'Església, i això s'ha de fer des d'una convicció interna i arrelada també a la vida quotidiana de tots i al context, no?
Vostès van anunciar que serien uns exercicis a l'estil dels de Sant Ignasi. De fet, en la publicitat que es va fer, es deia que els exercicis de Sant Ignasi són com les instruccions d'una rentadora. Per què això? Què vol dir que uns exercicis siguin ignasians? Glòria Andrés, i si després vol, bueno, Mercè Soler
això,
també.
Aquesta frase em va sortir així un dia parlant amb la Mercè, i perquè em deia, bueno, però igual podíem llegir el llibre dels exercicis. Però jo deia, el llibre dels exercicis és il·legible. Vull dir, són com les instruccions d'una rentadora, perquè el que fa és orientar a la persona que els dona amb diversos punts perquè després la gent, que seria com la roba, diguem-ne, no?, es posi i faci la feina, no? Perquè l'acompanyant, la persona que proposa els exercicis, dona com unes pautes, dona com unes pistes, i després cada un allà es llença, no?, a rodar, no?, i anar descobrint què és el que li crida, què és el que l'ajuda, i allí, a partir d'això, anar aprofundint. O sigui, que no és com un programa que s'ha de complir, sinó més aviat unes indicacions que et permeten anar aprofundint o anar endavant en el camí espiritual.
Molt bé, interessant. Mercè.
Aquí s'han ajuntat diverses coses, també, que servidora fa de voluntària, diríem, a la Casa d'Espiritualitat del Miracle, com a hostatgera, no?, que hi col·laboro de tant en tant. I als estius veig passar moltes tandes d'exercicis. I, bueno, hi ha exercicis que són molt, molt, molt atractius o molt interessants, si fan bones conferències bíbliques, si fan s'ofereix molta teologia, de vegades, no? Però jo crec que feia falta alguna cosa que oferís eines més pedagògiques i més d'acompanyament, perquè si quan fas exercicis no els fas per aprendre coses, sinó que els fas per connectar tu directament amb la paraula de Déu, amb l'esperit, no? I per això sí que fa falta un cert acompanyament. Clar, de vegades els exercicis s'organitzen per a persones que ja estan molt a la roda de fer molta pregària, d'una gran experiència, per exemple, ser religioses o religiosos, no? Però els laics i laiques ens va bé tenir un bon acompanyament. I en aquest sentit, em vaig pensar que vam pensar que l'orientació ignasiana ofereix això. Bona pedagogia, perquè Sant Ignasi era un psicòleg i un pedagog de primera, i després un acompanyament, doncs, per la gent que potser li costa això o que potser li suscita altres aspectes que no havia pensat i que voldria compartir amb algú, i crec que en aquest sentit ha estat, la Glòria ha fet una bona feina.
Uh-huh. I quina experiència en tenen vostès dues de fer exercicis? Quin paper han jugat en les seves vides?
Ah, en la vida general?
Sí, sí, sí.
Ah, uf. Bueno, jo diria que... Bueno, jo tenia un recorregut parroquial i després Tese, que també per mi ha sigut un punt important, però va arribar un moment en què per diferents canals la gent comentava això dels exercicis i vaig pensar, per què no? No, i llavors vaig fer, jo quan m'hi poso, m'hi llenço a la piscina, vaig fer una cosa sencera, no 4 dies, no.
El del mes sencer, bueno, per dir-ho,
sí,
així, més o menys.
Sí, més o menys, sí. En obert, o sigui, en la vida quotidiana, que duren com un any, no?, en la qual, bueno, compromets a una hora de pregària, sí, diària, en fi, una cosa llarga.
Sí, és veritat, és una manera de fer-ho.
Una manera complexa, bueno, una manera profunda, o sigui, molt implicada, no?, i això a mi em va donar moltes... Bueno, moltes eines, molta perspectiva, molta sobre mi, sobre el món, sobre el que havia de fer, bueno, en fi. I en acabar, doncs, em van proposar si que em preparés per donar-los. Primer una mica reticent, perquè no em veia jo, però després, a poc, doncs, he anat formant-me i han anat sorgint oportunitats i bueno, he anat acompanyant aquí i allà, primer potser més individualment, però ara ja més així...
En grup.
En grup, el que faci falta.
Sí, sí, perquè a més, suposo que cada exercici és una història... O sigui, cada tanda d'exercicis, vull dir, és una història diferent depenent de les persones que hi van.
Cada tanda i cada persona, eh?
I cada persona,
perquè
efectivament.
Perquè a vegades, vull dir, hi ha tandes que són més... que la gent participa menys individualment, però hi ha exercicis que la gent participa molt individualment, que et ve a veure cada dia per compartir i tal, i sí que és veritat que el senyor, l'esperit treballa molt personalitzat, no? L'esperit no treballa en grup.
Clar, l'interior d'una persona de vegades penses, estic en dos llocs diferents, no? Parles amb una i parles amb una altra.
L'esperit no treballa en grup, treballa en persona, individual, no? Llavors, cada persona pues, hi ha que acompanyar o tirar del fil d'una banda o l'altra per anar avançant, no?
Doncs Glòria Andrés ens ha comentat una mica els seus fonaments d'amistat amb els exercicis, i Mercè Soler, quina experiència en té, a banda dels d'aquest estiu, que són els primers, diguéssim, de la pastoral obrera?
Bueno, tinc la primera experiència que vaig tenir, no sé si eren pròpiament uns exercicis, però va ser un recés a què vaig anar promovien unes persones que formaven part d'un grup de pregària en què jo estava i tal, i vaig anar doncs, sense saber gaire on em ficava, no? I bueno, després al llarg dels exercicis es va veure que aquestes persones, de fet el que era una mena d'institut secular, i el que ells volien és que suscitar el tema de la vocació per veure una mica si nosaltres responíem amb això. Clar, jo vaig anar als exercicis, m'ho vaig plantejar molt a fons tot, però quan va la meva forma de concretar les coses i d'aterrar no va ser entrar en el seu institut secular, sinó presentar-me a les eleccions sindicals a Comissions Obreres, perquè a mi em semblava això. I per mi aquesta lliçó, que és una mica... els exercicis no els pots dirigir amb una finalitat des de fora, sinó que... a cada persona li susciten el que... I això se'n va quedar. Després vas tenir ocasió de fer exercicis amb el pare Jesús Renau, quan era jove, amb el moviment de joves, a la Jovac, i el quadern aquell d'exercicis encara el guardo avui i encara el consulto avui, de vegades amb algunes coses. Vull dir que és una cosa que realment ha imprès caràcter, no?
Sí, sí, hi ha vivències que marquen a la vida.
I aquesta va marcar molt. I per això em semblava important. Després també... crec que fer-los amb la Glòria doncs, ha estat un regal, perquè ha funcionat molt bé tot plegat, però fer-los amb una dona laica doncs, també té el seu punt. Vull dir que ha estat una cosa interessant i que, a més, segurament és un camí obert que s'anirà eixamplant, no? I també, en el context del miracle, la natura és fonamental i el silenci també. El silenci, a vegades, fa molta por, i fa molta por a gent que pot ser que sigui molt activa en moltes coses. Jo penso als militants dels nostres moviments, que són gent que intenta viure la fe intensament i, a més, doncs, compromesa a mil llocs. Doncs el silenci a vegades li fa molt de respecte, no? I en aquest sentit penso que això també ha anat bé i que serà una experiència que repetirem, no?
Molt bé, doncs que així sigui. I com va anar, Mercè Soler i Glòria Andrés, l'experiència d'aquest estiu? Per a vostès i per al grup, van complir-se les expectatives, per dir-ho així?
Bueno, allò venia una mica expectant, perquè no coneixia molt, bueno, no coneixia ningú dels que vendrien, no sabia si eren joves, si serien grans, si serien... Bueno, no saps, no? I la veritat és que, bueno, la gent va entrar molt bé i jo els veia com molt implicats i em va sorprendre molt, no? L'últim dia, quan vam fer una mica la valoració, l'avaluació, per veure, bueno, què havia ajudat o què havia... que és el que més havia anat millor, el que havia anat pitjor i tal, em va sorprendre molt, que tothom deia que li va sorprendre molt, que jo el primer dia, amb la meva naturalitat, els vaig dir que això era en silenci. Des de l'hora de dinar ja no parlaríem més fins a l'últim dia. Només al final del dia que fèiem un compartir, diguem-ne, no? I això em va deixar xocada, perquè jo pensava que seria gent que ja tenia experiència, perquè a més van entrar amb molta facilitat. I l'altra cosa que em va sorprendre, no, és que jo no vaig donar fotocòpies, no? No vaig donar material per llegir, no? I llavors que els havia semblat raríssim, no? Jo pensava, bueno, però si tu tens... O sigui, els havia donat textos bíblics. O sigui, si tu tens la paraula de Déu, per què necessites algú que te l'expliqui? Vas tu directament, llegeixes la paraula de Déu i entres en el procés, entre la natura, el silenci, els monjos, perquè vam estar anant a missa i a les vespres de cada dia. Tot això fa com un coixí, no?, que ens ajuda o ens acompanya, no?, per anar entrant cada vegada més en el en la paraula de Déu, que és una cosa viva, per això és paraula de Déu, i ens parla, no? Si tu poses material, lectura, pàgines, llavors no entres, no? Llavors això em va sorprendre, però alhora em va semblar que els havia més aviat agradat. Més que, però sorpresos perquè no ho havien fet mai, no? Però jo crec que... Jo molt contenta, la veritat.
Molt bé, molt bé. Els aspectes novedosos també de vegades ajuden.
Va ser una bona cosa també la barreja de gent, perquè hi havia gent que provenia molt de la pastoral obrera, diríem, però hi havia gent que no, que gent més aviat del Miracle, i també hi havia un grup de religioses. Llavors, jo crec que és una bona cosa que trenquem una mica... Ens descompartimentem, no? Vull dir, siguem tots més... una església, no? També perquè vivim en un moment d'envelliment de l'església i que les comunitats tendeixen a minvar, doncs és una bona forma de reforçar-nos. On vam punxar segur, o sigui que nosaltres ens hagués agradat que vinguessin alguns joves, una mica, ja joves de 25 anys, per entendre'ns, no adolescents. I això no ho vam aconseguir, tot i que vam fer com si fos el Corte Inglés, de dir 50% de descompte als joves que vinguin. Però sí, vam contactar amb alguns, això sí.
Però pot haver-hi una noia que deuria tindre 30, sí, ai, sí. 1 o 32, sí. Una jove professional que, molt bé, vull dir que va entrar amb molta facilitat i vull dir molt bé.
Per tant, això és un reclam per als més joves perquè s'animin. Bé, sempre es punxen alguna cosa en això. és molt normal en els moments actuals en què la joventut necessita una empenta per explorar, no? Per buscar Déu en les experiències eclesials. Bé, avui estem parlant aquí al Llevat dins la Pasta, dins del Sense Distància, com cada dimecres, amb Mercè Soler, directora del Secretariat de Pastoral Obrera de Catalunya, i amb Glòria Andrés, acompanyant dels exercicis espirituals d'aquest estiu. L'alegria i l'esperança, amb aquell fragment de la carta als cristians de Roma, que l'esperança us ompli d'alegria, va ser l'eix de fons dels exercicis. Per què es va triar, Glòria Andrés?
Bueno, es va triar una mica perquè la Mercè deia, home, això ho hem de fer, vull dir, l'alegria, l'esperança en aquests temps difícils. I jo ja li vaig afegir, dic, bueno, però en la vida quotidiana, eh? I llavors jo crec que hem basculat molt entre l'alegria, la vida quotidiana i l'esperança estava com una mica implícita, no? Vam treballar, jo crec que jo vaig posar molt, molt d'interès, no? En fer veure que la vida creient, la vida de fe, és una vida alegre, no? I que és una vida alegre i que es viu en l'alegria de les petites coses, dels petits moments. No cal esperar grans muntanyes i grans heroïcitats, sinó al contrari, tot el gros es pasta i s'elabora en la vida quotidiana amb alegria, perquè si estem tristos, amargats i tal, no passem res de bo. Que amb això sí que...
Sí, sí.
És que la veritat és que vivim temps molt difícils. O sigui, jo amb tota la meva vida em sembla que són els moments en què costa més mantenir l'esperança, no? Perquè entre els temes de la pau, els temes del clima, els temes de la política, o fins i tot el tema de les dones, no? Llegeixes el diari, et cau l'ànima als peus, i hem perdut una mica aquella ingenuïtat que potser teníem fa 30 anys, que ens feia pensar que podríem arreglar les coses. Nosaltres, ara això es veu diferent. Llavors, arrelats i encarnats amb aquesta realitat, trobar raó de l'esperança és important. Mm-hmm. I en aquest sentit creiem que els exercicis hi ajuden. No?
Sí. Abans ha dit Mercè Soler que l'organització dels exercicis va punxar en els joves. Hem vist que la publicitat es posava molt fàcil, per als nois i noies, fins i tot amb aquest descompte que vostè deia, estil Corte Inglés. Com va anar això?
Bueno, vam tenir tres temptatives de tres joves per entrar. Una és un noi que finalment, com que treballava, doncs va ser impossible lligar els dies i la feina i tot això, però és una persona amb la qual hem quedat en contacte i que, per tant, doncs, bueno, pot interessar-se. O sigui, nosaltres no tenim interès a pescar ningú, sinó d'oferir un servei que després aquesta persona hi pugui ser. I després hi havia el rector de la meva parròquia i em va dir, jo tinc dos joves aquí que s'acaben de batejar i que potser els interessaria. I em diu, però voten a Vox. Dic, bueno, a mi m'és igual que votin a qui vulguin. Diguem, aquí lo important és tenir... diríem, acceptar les condicions de silenci i de tot això, i després doncs, tenir aquest esperit de recerca interior, no? Després el senyor et conduirà allà on et condueixi i jo crec que no tirarà pel cantó de Vox. Però diria, més igual, no són prejudicis. Aquí el que compta és intentar anar a fons. Finalment els joves no es van animar i no hem pogut comprovar què passava, no? Però, bueno, de fet, un primer pas, si aconseguim que alguna gent s'ho plantegi o hi pensi, això tampoc és menyspreable.
Doncs molt bé. A banda del que ens han dit sobre la publicitat, sobre el que és la metodologia, sobre les vivències de moltes persones, quines conclusions n'han tret vostès de tot plegat? Tindrà continuïtat aquesta experiència? Em sembla que ja ens ho avançaven una mica que sí, no? Mercè Soler, si vol.
Sí, nosaltres... a veure, de fet, des de la Pastoral Obrera hem muntat aquests exercicis, però els moviments que són la JOC, l'AC o la UAC, tots tenen, ja fan uns exercicis que ja estan molt pensats per gent que ja està en la mateixa ona, no?, de compromís en el món del treball, en el món social i tot això. Vull dir que l'ACO ha convocat exercicis, també els ha pogut fer i ha anat bé, la JOC també, i la UAC també, que tenen una escola d'estiu important, no? Vull dir que això... però nosaltres hem volgut fer una cosa, doncs, fora d'aquest àmbit, o sigui, no pels convençuts, sinó per la gent en general. I jo crec que aquesta és una via que hem de continuar treballant com un servei a tota l'Església.
Sí, sí, i un atri dels gentils, i podem dir-hi de moltes maneres. Algun comentari per acabar, Glòria?
No, a mi em va semblar, en general, una experiència molt positiva i a proposar, perquè jo crec que la gent em va treure profit, em va treure suc, i es va quedar amb coses que seran per tot el curs, no? I això sempre és proposable.
I tant, doncs, enhorabona per aquesta iniciativa, Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, i Glòria Andrés, acompanyant d'aquests exercicis d'estiu més oberts que ha ofert la Pastoral Obrera. Que vagi molt bé, fins una propera ocasió.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Creiem, d'altra banda, que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la doctrina social. És per això que el Llevat dins la pasta us proposa avui un fragment de l'encíclica Laborem Exercens de Sant Joan Pau II, del punt 24.
Si l'Església considera com un deure seu pronunciar-se sobre el treball des del punt de vista del seu valor humà i de l'ordre moral en el qual s'encaixa, i reconeix una tasca específica important en el servei que fa el missatge evangèlic complet, al mateix temps hi veu un deure seu particular en la formació d'una espiritualitat del treball que ajudi totes les persones a acostar-se a través d'ell a Déu, creador i redemptor, a participar en els seus plans salvífics respecte a l'home i al món i a aprofundir en les seves vides l'amistat amb el Crist, tot assumint a través de la fe una viva participació en la seva triple missió de sacerdot, profeta i rei, tal com ho ensenya el Concili Vaticà II amb expressions admirables.
Cop proposada la reflexió a partir d'aquest text de la Laborem Exercens, Doctrina Social de l'Església, també oferim des d'aquesta secció recursos per endinsar-nos en la temàtica tractada. Recordem que un bon contacte amb la Pastoral Obrera que tingueu més propera us pot ajudar a conèixer més el que són les experiències dels exercicis espirituals. I per completar aquesta edició, uns apunts d'agenda. Des d'aquest dilluns 2 de setembre, dilluns de la setmana passada, millor dit, han tornat a començar les concentracions per la defensa del sistema públic de pensions i pels drets socials de tothom. A Barcelona és cada dilluns a les 10 del matí a la plaça Universitat. Dissabte 14 de setembre, concentració titulada No oblidem Palestina, el genocidi continua a Gaza, a les 6 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. D'altra banda, divendres 27 de setembre, vaga per Palestina, jornada de lluita contra el genocidi del poble palestí, així es presenta, per la reducció del pressupost militar i l'augment de les partides socials. I finalment us proposem una activitat de Migrastudium que ens convoca per al dissabte 28 de setembre a la vetlla de pregària davant del Centre d'Internament d'Estrangers, al CIE de la Zona Franca, amb el lema Trenquem el silenci. Serà a les 6 de la tarda al carrer E de la Zona Franca, el número 40. Es pot accedir amb els autobusos 21 i 109. Així arribem ja al final d'aquesta edició del Llevat dins la pasta, un espai impulsat des del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Per iniciar la temporada, expressem avui el nostre agraïment a tot l'equip, al nostre company Joan Andreu Parra, també a la Maria Guarch, a l'Àngela Rodríguez, la mateixa Mercè Soler, que ens ha acompanyat avui en el programa, tot l'equip, moltes persones, molts homes i dones, que fan possible que aquest programa, que aquesta secció arribi fins a tots vosaltres. Ens podeu escriure sempre que vulgueu per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. I abans d'acabar, us invitem a celebrar el mil·lenari de Montserrat al restaurant La Vinya Nova del Bruc, una antiga masia propietat de l'orde benedictí de l'abadia. Masia restaurant al peu de la muntanya de Montserrat, on podràs gaudir de la millor carn a la brasa i dels nostres arrossos en un entorn immillorable. T'hi esperem. I per a reserves, entra a restaurantvinyanova.com o truca al 93-744-8604. Vine a passar el teu dia al restaurant Masia Vinya Nova. Viuràs Montserrat amb els cinc sentits. I així, com us dèiem, arribem al final del Sense Distància. Gràcies per la vostra companyia. Us deixem amb el Cocodril Club. Després seguiu la programació de Ràdio Estel. Us invitem a fer-ho. Nosaltres tornem a 2:15 de la tarda amb el resum informatiu abans de les vespres de Montserrat. Adéu-siau.